Bona tarda i benvinguts a una nova temporada de l'Hospitalet en Joc. Com sempre, intentarem repassar tota l'activitat de l'esport de la ciutat, amb especial atenció a l'Hosti de Futbol, al Segre Hospitalet i al Tecla Sala de Tercera Fet de Bàsquet i als nostres dos equips a la màxima categoria, els Pioners de Futbol Americà i el Club Tenis Taula l'Hospitalet. Tot sense oblidar la resta de disciplines, d'esportistes i de categories. Comencem nova temporada, comencem nou programa i aquests són els nostres titulars d'aquest dilluns 8 de setembre. L'Hospi pateix moltíssim, però suma la primera victòria de la temporada. El 0-0 inicial es va mantenir fins al minut 97, quan Buba va poder anotar el definitiu 1-0 en un partit de menys a més dels riberencs. La Unificació en Belvitge celebra un torneig de futbol femení en el marc de les festes del barri. L'entitat vol apostar per la secció i consolidar-la dins l'estructura del club. El Club Tenis Taula l'Hospitalet recorda la figura d'Òscar Ferrer amb el segon torneig Ciutat de l'Hospitalet de Tenis Taula, una competició amb molta participació i que serveix de punt inicial per a una de les temporades més il·lusionants de l'entitat. I avui, primer programa de la temporada, primera victòria de l'Hospi i primera tertúlia. Saludem els nostres tertulians. D'una banda, Joaquín, Iker Alquézar, què tal? Anava a dir Hospi Ràdio, però Joaquín Alquézar, Hospi Ràdio, bona tarda.
Bona tarda. Iker,
tu ja ets... vuelas solo, no? Com has dit abans. Iker, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Àlex Alquézar, bona tarda, bona també, soci de l'Hospi. Ferran Alcocer, el nostre analista habitual de l'Hospi, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
Doncs anem a començar primer, com sempre, repassant els marcadors, repassant la classificació i després de seguida comencem ja a veure què va donar de si el partit del Centre d'Esport l'Hospitalet. Els marcadors, molts partits, partits de molts pocs gols, eh? Tona 1, Vilanova la Geltrú 1, Vic 0, Cornellà 1, Can Vidalet 1-0 va guanyar el Lleida Esportiu, l'Hospi, aquest 1-0 davant del Sant Cristóbal, el Manresa Mollerussa que van empatar a 2, la Muntanyesa va guanyar 0-1 a camp del Cerdanyola, mateix resultat que el Badalona a camp del Peralada i que l'Escala a camp de la Fundació Esportiva Grama i per últim l'Europa B, primer líder, després de guanyar 3-1 al Vilassar de Mar. La classificació, com dèiem, en l'Europa, l'únic equip que va ser capaç de guanyar de 2 gols, és el primer líder d'aquesta tercera federació i acompanyat de la resta d'equips que van guanyar el seu primer partit, és a dir, Badalona, Hospi, l'Escala, el Cornellà, el Can Vidalet i la Muntanyesa. Després trobem ja el Manresa, el Mollerussa, el Vilanova i la Geltrú i el Tona, que són els equips que van empatar en aquesta primera jornada. I per últim, amb 0 punts, lògicament, la resta d'equips. Sant Cristóbal, Cerdanyola del Vallès, Peralada, Fundació Esportiva Grama, Vic, Lleida Esportiu i Vilassar de Mar. I aquesta era la classificació, aquests eren els resultats d'aquesta primera jornada. I veiem ja imatges del partit de l'Hospi, d'aquesta victòria 1-0 davant del Sant Cristóbal. Curiosament, la temporada començava exactament amb el mateix partit amb què va acabar la temporada passada. Ferran Alcocer, primer partit de l'Hospi, victòria patida, però victòria al cap i a la fi.
Clar, és un bon inici i a més tenint en compte que és un nou projecte, la victòria sempre ajuda perquè si dues coses caracteritzen un nou projecte són el temps i la paciència. Les derrotes poden ajudar a que aquests dos factors siguin negatius de cara als interessos de l'equip i les victòries ajuden a que tant el temps com la paciència juguin a favor de l'Hospi. En aquest cas, la victòria jo crec que suposa un molt bon inici per l'equip.
Sí, des del punt de vista de 3 punts, Àlex Alquézar, però sí que és veritat que, home, tu que has vist molts partits de pretemporada, no sé si has vist tots o
sí,
quasi tots.
Sí, sí, sí.
Tots?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Segurament un partit dels més discrets de l'Hospi des que va començar la temporada. Sí. Tindrà la pretemporada i aquest partit inicial, no?
Sí, sí, per si volem transmetre una mica de tranquil·litat a l'afició, bueno, que és el pitjor partit de tota la pretemporada, si ho comptarem com a pretemporada. I bueno, aquests partits hi hauran molts al llarg de l'any i s'han de guanyar. Si tu jugues malament i guanyes, al final, doncs mira, són partits que guanyen lligues.
L'any passat a què s'importa aquest partit, Joaquín?
Bueno... Yo también creo que está muy condicionado el partido por todo el Hospi Fest, toda la fiesta de antes, la expectación, mucha presión para los jugadores. Yo creo que seguramente la semana que viene, aparte de que el míster ya corregirá lo que no le haya gustado, van a jugar mucho más tranquilos. A pesar de que va a ser fuera, creo que el Hospi va a poder hacer más su fútbol de pretemporada y creo que era un partido muy importante ganarlo, de la manera que fuera y el minuto que fuera, pero creo que estaba muy condicionado, los jugadores estaban... yo creo que saturados de presión, estaba mucha gente en el palco, las familias allí, mucha más gente de lo habitual y la presión de los pifés, pues que bueno, pues imagino que todo esto ha hecho que los jugadores estuvieran tensionados.
Per cert, després vindrà Cristian Gómez, a l'entrevista del primer programa d'avui de l'Aire Can Joc, per saber una mica també l'opinió del míster, de l'entrenador de l'OSPI. Iker, des de la teva nova posició, a peu de gespa, hem de recordar que l'Iker Alquézar doncs, porta part de les xarxes socials del club, des de la gespa es veu, suposo, pitjor, però no sé si també pateixes més. Iker, com ho vas veure el partit de l'OSPI?
Home, en el moment del gol vaig agrair estar...
Ara hem vist aquí la gran ocasió que va tenir el Sant Cristóbal, que és el que dèiem abans. Aquesta l'any passat hagués entrat i haguéssim perdut. Sí. Aquesta, de moment, afortunadament, doncs, no va entrar. Què deia, Iker?
No, ho dic, que en el moment del gol, que va ser un moment d'eufòria, doncs vaig agrair estar baix, però sí que és veritat que bueno, hi havia bastant tensió. Sí que puc estar d'acord amb el fil del que anàvem comentant, de que he vist en alguns amistosos de la pretemporada jugar millor a l'OSPI que l'altre dia, que contra el Sant Cristóbal, però també haig de dir que des de que vam jugar el primer amistós a Sabadell, aquest era el primer partit que valia punts i els hem tret. Hem tret el Mas 3 i al final és un inici que ara quan mirem la classificació i tants equips que han guanyat 1-0, veiem l'OSPI amunt i ningú se'n recordarà aquí unes setmanes de que vas guanyar quasi a l'última jugada, perquè al final doncs amb una jugada afortunada, amb algun rebot, Buba fa el gol i penso que era una mica de justícia que l'OSPI guanyés, si bé és cert que van fallar oportunitats i el Sant Cristóbal també, penso que ens mereixíem els 3 punts i bueno, que és una bona forma de començar i que dona doncs, aquesta empenta i fins i tot adrenalina a l'afició de guanyar a la fallit per pensar en Mollerussa el proper diumenge.
Victoria justa, diu l'Iker, Ferran, també ho consideres. No? Al final hem de dir que segurament el millor jugador del Sant Cristóbal va ser Carles Segura, l'exporter de l'OSPI. Per tant, sí que es pot dir que és victòria justa, tot i que suposo que el Cristóbal tindrà una altra opció. No? Tu com ho vas veure?
Jo crec que és victòria justa perquè, sobretot a la primera part, crec que l'OSPI va controlar més el que succeïa sobre el terreny de joc. Crec que el joc posicional de l'equip a la primera part va ser força positiu, però que a la segona sí que es va descontrolar més. Però a cap i a la fi, si ho posa això en una balança, jo crec que tampoc per molta superioritat, però l'OSPI va ser superior al Sant Cristóbal. I vale que el gol va arribar molt tard, i que no és el gol més bonic del món, però un gol al 97 per guanyar el partit, sempre en aquell moment és el gol més preciós de tots.
Àlex, tu que ets una mica més crític segurament, què no et va agradar d'aquest primer partit del Centre d'Esport Hospitalet?
No em va agradar la sortida de pilota. El mig camp de l'inici de la primera part no em va agradar molt. Vam cometre moltes passades que potser creàvem nosaltres les ocasions del rival. I també la sortida de la pilota de la porteria tampoc em va agradar molt, la toma de decisions. Al final, tu has d'estar lúcid a l'hora de moure bé el valor, la pilota des de la defensa, perquè al final l'Hospital Christian comença a atacar des de la defensa i és molt important no fer errades en les passes a nivell defensiu i a nivell de mig camp, perquè allà va ser on vam crear les ocasions del rival. Al final ells tenen una ocasió on parar l'Iaga que la creem nosaltres, sí. És una ocasió que ha de per nosaltres.
Sí, el mateix Aliaga s'equivoca la sortida.
Sí, i això no pot passar. I jo sé que Cristian ho corregirà i si ho corregim això no crearem les ocasions del rival.
De fet, es va corregir mínimament a la segona part. Sí, sí. A la segona part va haver-hi més gent segurament al centre del camp i l'equip va funcionar una miqueta millor. Mm. Com a mínim, més solvència, tot i que les dues ocasions que parlàvem, no? d'aquest mama contra l'Iaga i el travesser són a la segona part, però sí que l'Hospi crec que la segona part està una miqueta més...
Més ordenat.
Més ordenat. Uh-huh. Joaquín, com ho vas veure? I la segona part millor que la primera, no? També.
Sí, a pesar de que a partir del minuto 73 ya no se pudo jugar a fútbol.
Sí.
Es cierto.
No, hiciste las cuentas.
Sí, sí, yo hice las
minutos,
cuentas. 8
¿no?
minutos de los parado, últimos... del 73 al 90, 8 minutos el balón no rodó.
Al 97.
No, al 90. Luego los 7 de añadidos van aparte, en los cuales también 4 minutos se volvieron a perder. De los 7 añadidos, 4 se perdieron. Por lo mismo, rampas, Carles Segura en el suelo... bueno, varios. Yo creo que esto los árbitros tendrían que tener más mano dura. Tanto como si un día lo tiene que hacer el OSPI, o sea, imparcialmente te lo digo. Creo que esto es un antifútbol. El que paga una entrada y quiere ver un partido, ver esto a mí me irrita muchísimo, de verdad, me irrita muchísimo. O sea, esto nos pasó en una eliminatoria, no voy a decir el conjunto rival, que desde el minuto 37 no volvimos a jugar a fútbol en casa. ¿Vale? Entonces yo creo que esto se tendría que poner el colegio de árbitros muy serio con este tema y la tarjeta tendría que ser muy rápida. O sea, en el momento que haya dos jugadas así, empezar a hacer tarjetas, si te tienes que quedar con siete, que se queden con siete. Pero la verdad, es antifútbol. O sea, Cristian estaba en la banda y estaba indignadísimo. Lo estaba lloviendo y estaba increíblemente indignado. Los jugadores lo sacas del partido, o sea, fuera de la concentración, porque se van... Esto te tiene, si te hierve desde la grada, imagínate en el césped. Creo que es muy importante, porque dices, la segunda parte se acaba en el 73. O sea, todo lo que puede pasar a partir del 73 ya son jugadas rotas, rebotes... No puedes trenzar una jugada desde atrás, desde Aliaga no hay ni una sola jugada que llegue adelante. Es imposible. Agarrones, camisetas, suelos, rampas... Fue imposible.
Estan d'acord amb tu, però sí que és veritat que al final és una mica... Bueno. Algú diràs que futbol és futbol,
claro,
no? Però és que és veritat.
Però llega un moment que normalizamos lo que no és normal.
Estic molt d'acord amb tu, eh? Però... No sé com
has pot... I míster, perquè lo vamos a ver. Vamos, como decía antes Àlex, vamos a tener partidos durante la temporada donde o estemos perdiendo o estemos encallados. Y yo te aseguro, con lo poco mucho que puedo conocer a Cristian, que no va a hacer esto. Va a intentar jugar a futbol hasta el último minuto, gane o pierda. I, además, és una de sus premisses.
Clar, és un altre tema que potser hem de també obrir, no? Perquè segurament partits com el del dissabte ens els trobarem. És a dir, equips que es tancaran i posaran problemes a l'hospi, els tindrem. Clar, s'ha de saber també jugar aquests partits, Iker.
Sí, al final, dins de la proposta de cada equip, tu pots controlar el que tu fas, però no el que et fa el rival. Sí que estic d'acord que una mica la dinàmica i la idea de lloc te la poden frenar una mica, sobretot per arribar cap amunt i amb les aturades, però bueno, al final amb el que em quedo és que amb un equip que, òbviament, ja estan en el seu dret perquè dins de la normativa es pot fer, van jugar una mica amb el temps i van fer doncs, aquest lloc amb el crono, diguem, al final a l'última jugada encaixen un gol que bueno, el Carles Segura, que li vaig dir al final del partit que havia fet un partidàs, sí. Em va dir que havia sigut cruel el gol, que bueno, puc estar o no d'acord, però al final ho pots veure cruel pel costat del Sant Cristóbal o una mica de justícia per l'Hospi, de que bueno, t'han perdut bastant temps i has marcat quasi a l'última jugada per sumar 3 punts i penso que, bueno, que és la dinàmica començar molt bé amb aquesta victòria i que hem de pensar en Mollerussa perquè segurament hi hagi trams del partit que assemblaran una mica al Sant Cristóbal, jo crec.
Segur que l'Hospi trobarà molts partits en els quals doncs, haurà de saber jugar amb equips que es tanquen i és una de les constants que segurament trobarà el centre d'esport hospitalet. Tot i que jo vaig veure en l'Hospi, Àlex, potser una mica més directa no? que temporades enrere. És a dir, com a mínim la sensació és que buscava una mica més la portera de forma més vertical. L'Hospi a vegades crec que ha pecat de ser excessivament posicional i aquesta vegada crec que va ser una mica més vertical. No sé si serà una constant durant la temporada.
Bueno, sí, bueno, a la pretemporada estàvem veient com la defensa de 4, quan la tocàvem, es convertia en una defensa de 3, posava el lateral al mig camp per guanyar gent per dintre i un extrem més a l'atac. Estàvem atacant pràcticament amb Buba, Flavio, Carlos i Rubi, i Serra per dintre. Al final eren molta gent a dalt i molt joc directe, sí. Al final, si ells estan cantant, tu tens que obrir el camp d'alguna manera i al final pues, la manera més fàcil per nosaltres era jugar directe, a banda, si podia ser, i intentar fer mal per allà, per ensenyar una mica el camp.
Això respecte al partit, el partit també va tenir moltes més coses, anem a analitzar-les també a poc a poc, perquè evidentment va haver-hi diferents coses que cal, com dèiem, analitzar-les. Un és els homenatges que es van fer durant el partit, el soci número 1 del Centre d'Esport Hospitalet i també en Salva Cabezas, l'exsecretari general del Centre d'Esport Hospitalet. Home, dos homenatges que crec que són absolutament justos. Veiem aquí Albert Cruz Roca, l'actual soci número 1 del Centre d'Esport Hospitalet, rebent aquest carnet de soci, aquesta samarreta amb l'1, i a Salva Cabezas, l'exsecretari general que es jubila i per tant doncs, ara tindrà una nova vida, segurament menys estressant, la que tindrà en Salva Cabezas, dues persones molt importants en el club. Anem a sentir primer el que ens comentava en Salva Cabezas després de rebre aquest homenatge pels seus 25 anys treballant al Centre d'Esport Hospitalet.
Jo vaig arribar aquí amb el meu fill i aquests 25 anys m'han portat coneixement de moltes persones, bones persones, gent que ha lluitat molt pel club, que potser la gent des de fora no ho veu, però jo sí que he estat. I aquest... Jo m'agradaria donar un reconeixement a aquesta gent que sempre està a l'ombra, com jo mateix i com els botillers, i aquests som els que en definitiva fem aquí.
el primer homenatge l'Albert Cruz, el soci número 1, evidentment, doncs crec que s'ha de tenir molt en compte sempre els socis, és una part important de qualsevol club, i després el Salvacabezas, que aquí ens aturarem una miqueta més, perquè crec que hi ha poca gent a l'Hospi que tingui tanta unanimitat, no?, de valorar la figura d'en Salva, un home que crec que tothom s'estima molt dins l'Hospi, també fora, la gent de fora de l'Hospi, i home, es trobarà a falta el Salvacabezas.
I quantes juntes han passat... ¿Y cuánto? ¿Es así?
Sí, 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 sí.
Y en todas ha tenido su sitio y en todas se ha ganado el respeto, con lo cual poco más hay que añadir de Salva.
Una persona molt, molt estimada, que dèiem, eh? L'Àlex, a l'Hospi a vegades té un ambient una mica enrarit. Uh-huh. Crec que el Salva és dels pocs que crec que tothom té bones paraules cap a ell.
Sí, sí, sí. Jo recordo quan el meu germà jugava a l'Hospi ja estava ell. Sí, fa molts anys.
Tampoc està viejo tu hermano, eh?
Bueno, ja està retirat, ja s'ha retirat del futbol. I a part de Salva hi ha molta gent que a l'ombra s'ha anat de l'Hospi, que ha fet un treball impecable als despatxos. Al final és una feina que no es veu, però és molt important.
I l'altra cosa que també volíem analitzar és l'Hospi Fest, aquesta prèvia festiva, aquesta prèvia lúdica que va fer el centre d'esport Hospitalet per intentar animar i per intentar, doncs, sumar en aquesta assignatura pendent que té des de tant temps enrere l'Hospi, que és la massa social, no? Que és allò on l'Hospi, doncs, sembla que mai ha acabat d'encertar. I amb aquest Hospi Fest, bé, ara l'analitzarem, sí que va aconseguir com a mínim que l'aspecte de l'estadi fos bastant millor que el d'altres ocasions. Aproximadament un 1.200 persones van estar a l'Hospi Fest i a l'estadi veient el partit entre l'Hospi i el Sant Cristóbal, aquí veiem el mític gai de la penya Ribarencs. En qualsevol cas, com dèiem, crec que l'Hospi Fest va portar molta més gent de l'habitual, però encara s'han de fer més coses per intentar, doncs, que aquesta massa social continuï creixent, i des de la meva esquerra veig l'Àlex Falquez, que fa que sí. Què et va semblar l'Hospi Fest, per començar, Àlex?
Bueno, a veure, em va recordar, no, a aquell president Laporta, no, a la seva primera etapa al Barça, que feia, no,
el dia de gazpacho.
El gazpacho, el no sé què, no, com dies temàtics. Bueno, a veure, bé, com a punt de partida molt bé, no? Ara fa falta que això continuï. Al final no ens hem d'oblidar que ve ara, bueno, l'enfrontament contra el Mollerussa, la tercera jornada, no sé contra qui...
Vilassar.
A casa. Hem de treballar per portar gent a casa contra el Vilassar. O sigui, al final la temporada no s'acaba a l'Hospi Fest, la temporada continua. I el partit, no sé si... s'hi ha donat per fidelitzar aquesta gent que ha vingut, però hem de treballar. I som molta gent que sortiríem al carrer per l'Hospi, per ajudar l'Hospi, i hem de fer que la gent... El que passa a l'Hospitalet és que hi ha molta gent que és de l'Hospi que no ho sap. I nosaltres hem d'estar allà per recordar la gent que assisteix a l'Hospi, que és el seu club.
Com ho vas veure, Ferran? Tu, que la teva primera Hospi Fest.
Doncs va estar curiós, va estar interessant, i també he d'afegir que, per exemple, la temporada passada, en el moment del descans, es feia el que es va fer d'agafar tres aficionats, sí, i com una espècie de una competició, sí, tal. Aquest tipus de detalls semblen petits, però al cap i a la fi el que fan és arribar a fidelitzar l'aficionat. I vale que, a més d'això, també és important la imatge que doni l'equip al terreny de lloc, perquè això, al cap i a la fi, serà el que de veritat aconsegueixi fidelitzar la gent. Però bueno, són detalls que no es veien la temporada passada i que li vam donar com color a la jornada i ajudava que fos diferent.
Insistim que va haver-hi 1.200 persones, Joaquín, que és més del que habitualment té, i és veritat que, home, a mi m'hauria agradat que fos un partit espectacular de l'Hospi per enganxar a molta gent. Potser no ho va ser, però també és veritat que va acabar amb un gol al 97, que també té el seu punt d'espectacularitat, i per tant, doncs, no sé.
És un primer paso. Hay un detalle que al menos yo no lo paso por alto, es cuánta gente había en la grada con la camiseta nueva de l'Hospi. Un detalle muy importante que hasta ahora empezaba las temporadas y hasta tres meses después no podía conseguir una camiseta. Ya había las camisetas y se pudo ver en la grada. O sea, si haces una panorámica de la grada, se ve muchísimo color amarillo, muchísimo color azul, muchísima franjirroja. Bueno, pues, pero da igual el color.
Sí, sí, sí.
Son
sí,
las
sí.
Nuevas equipaciones, la gente tenía ganas de tenerlas, era el momento, era el día, y yo creo que todo esto, esos pequeños detalles, pues como decían ellos, todo esto es lo que va fidelizando a la gente. que quieras una camiseta te la puedas comprar, que puedas ir al día del partido de tu equipo y llevar la camiseta. Pequeños detalles que no son tan pequeños. Entonces, pues yo creo que es un punto de partida que tiene que ser el comienzo de, y a partir de ahí, pues en adelante.
¿Qué més coses podem fer per portar gent a l'estadi? Perquè aquesta hospifesa, insisteixo, crec que va quedar prou bé. Àlex, què més es pot fer perquè la gent s'animi a veure l'hospifesa?
Hem de sortir al carrer, hem de posar paradetes informatives i fer, sobretot,
col·legis.
En els col·legis. Mira, jo me'n recordo una època del centre, del CB, l'Hospitalet, on jo venia aquí a recollir entrades. Jo venia amb la meva mare aquí, recollíem les entrades per anar al nord.
A veure Thomas Terrell.
A veure Thomas Terrell, Mateo Rubio, i s'omplia.
Sí, sí.
I s'omplia. I anava més gent al bàsquet que al futbol. Al final, tampoc podem estar regalant entrades perquè devaluem el producte, però sí que és cert que, ostres, mira, aquesta setmana anem al Pompeu Fabra i regalem 500 entrades. La setmana vinent al Milagros Consarnau, Bernat Esclot, al final és...
Pots sortir de Santa Eulàlia, eh?
Bueno, són els col·legis que...
és el teu barri.
No, però vull dir, al final hem de intentar crear aquesta necessitat de veure l'Hospi, aquesta intriga per l'Hospi. Al final és un club que mou molta gent, tenim molts nens a la cantera, i jo crec que hem de sortir al carrer.
Iker, que estaves dient també de les escoles, no? Que... és important.
Sí, des dels nens petits, però en general fer això que ja s'està treballant de relacionar club amb ciutat. Al final hi ha una identitat, tenim un entrenador que marquem un gol a l'última jugada i ho celebra moltíssim. O sigui, jo feia temps que no veia un míster que sentís tant a l'Hospi, que patís tant amb el 0-0 com estava patint fins al minut 97. Al final penso que estem en un procés de que la gent veu que la ciutat d'Hospitalet està en el centre d'esports Hospitalet, i és una mica aquest fil de sentir-se identificat, d'anar a veure a l'equip de la ciutat, perquè evidentment doncs, tenim exemples d'equips de barris de Barcelona que tenen molt afiliació amb la gent que viu al voltant del camp, i penso que és una mica amb el que hem de lluitar per aconseguir. Al final, si guanyen partits, vindrà més gent, està clar, però l'important és que assumin a principi de temporada, que confiïn des del primer moment, perquè, bueno, com es diu a xarxes, ara és el moment i, per tant, és quan la gent ha d'apuntar-se i ser de l'Hospi.
Per acabar l'anàlisi del partit, anem a decidir el millor jugador. Ja sabeu que la temporada passada doncs, vam intentar d'una temporada saber qui va ser el millor jugador de centre d'esports d'Hospitalet, i aquesta temporada doncs, volem fer el mateix. Sempre donem un vot a Hospi Ràdio, com a mitjà de comunicació que segueix sempre el centre d'esports d'Hospitalet, un altre vot a Televisió de l'Hospitalet, també com l'altre gran mitjà que segueix l'Hospi, i després un últim a l'afició, a través de les nostres xarxes socials. Comencem per Hospi Ràdio. Ara ja, Joaquín, et toca a tu decidir. Sí, sí. Qui és el punt de l'Hospi Ràdio setmana a setmana? Tens aquesta responsabilitat que abans l'Iker també assumia, ara...
I no pregunta, eh?
I no pregunta.
Sí, ho diu ell.
No, perquè no perteneix. No, mira, fuera broma.
T'has ido, Iker?
Yo voy a valorar mucho el trabajo durante todo el partido. Quizás no fue ni muchísimo menos el más vistoso, pero para mí Javi Sierra, para mí, es el MVP del partido. Y repito, no por vistoso, no porque marcara el gol, no porque... Pero creo que fue uno de los hombres que es... en el famoso Dream Team de Cruyff se le llamaba el motor diésel, que en su día fue Guillermo Amor, por ejemplo. Para mí hizo esa labor, la labor sucia, el trabajo interior, correr, bajar, subir, estaba arriba, la derecha, la izquierda. Para mí, lo tengo claro, Javi Sierra.
A mí la verdad es que me gustaba decidir al mejor jugador, porque creo que cap jugador va a hacer un partido brutal, tampoco creo que cap estigués súper malamente, me gustaba. Aquest és el vot d'Hospi Ràdio, Javi Sierra. El de Televisió d'Hospitalet, Ferran, avui el cedirem a l'Àlex Alcázar. Amablement, suposo, i si no és amablement, el cedim també. El vot de Televisió d'Hospitalet, avui, Àlex Alcázar, per qui és?
Jo diré un nom que no surt a les travesses.
I és
Pol Ballesteros.
No em sembla malament,
Pol Ballesteros, a la feina que va fer... Pol Ballesteros no és el Pol Ballesteros de la temporada passada.
Ni molt menys.
On es pagava molt a banda. Baixa a rebre, s'associa molt bé amb els davanters, i Pol Ballesteros està a un nivell increïble.
Doncs un vot per Javi Sierra, un vot per Pol Ballesteros, i ens faltarà el tercer vot, que com deia, doncs serà a través de les xarxes socials. Podreu votar les opcions que donarem per saber qui va ser el millor jugador d'aquest primer partit de l'Hospi davant del Sant Cristóbal. Anem a parlar ja també del proper rival, del Mollerussa. Juguem fora, juguem diumenge a les 12, per tant, doncs, horari més habitual segurament per les persones que segueixen l'OSPI, i complicat des del punt de vista que és un partit fora de casa. Què hem d'esperar del Mollerussa? Què ens ha de preocupar del Mollerussa, Ferran?
A veure, primer s'ha de dir que la primera jornada del Mollerussa han empatat contra el Manresa per 2-2, i que l'última vegada que es van enfrontar l'OSPI al Mollerussa va ser al camp del Mollerussa el 9 de març, i casualment va ser l'última vegada que va perdre a la Lliga l'OSPI, des de llavors tot empats i victòries. Vale que el context és molt diferent respecte al 9 de març, o sigui, no anem a especificar totes les coses que han canviat aquí al club, però bueno, encara que el context és diferent, s'ha de tenir en compte que ja ha estat un camp complicat en el passat i que ara mateix l'OSPI, després de la... O sigui, seria com... Faria mal que després d'aconseguir aquest gol en l'última jugada del partit, en la segona jornada ja anéssim més relaxats i acabés en empat o en derrota. O sigui, si es comença bé des de la primera jornada, això ha de tenir continuïtat, perquè és que la Lliga és molt llarga i l'OSPI ha de tenir una molt bona actitud competitiva durant tota la temporada si vol accedir a l'ascens.
I sumar fora de casa és vital, Àlex.
Sí, sí, sí. Jo és un dels dos desplaçaments més difícils de tota la temporada, sí. I un és Mollerussa i l'altre és Sant Cristóbal. Són dos camps on la gent està molt, molt, molt al damunt. Són molt passats, molt. Sí, estan molt damunt.
A la gent de Mollerussa.
No, no, o sigui, estic parlant a nivell de que apreten molt.
Sí, sí, sí.
I es queixen per tot. O sigui, jo vaig estar la temporada passada i és brutal. Estan molt, molt, molt al damunt. I jo crec que és un dels... perquè al final pots anar a Badalona i el camp és tan gran que és molt fred l'ambient. I no n'hi ha tampoc, és una afició que, bueno, està també una mica adormida.
Salutacions també a l'afició de Badalona,
sí, bueno,
si estàs fent amics.
No, no, jo tinc familiars socis i el meu avi va jugar allà.
Ah, bueno.
I Cornellà igual, Cornellà jo crec que no hi haurà un ambient tan hostil com ens trobarem allà a Mollerussa i a Sant Cristóbal.
Lucas Pariente, no? Tenen... Sí. Com a ex-OSPI, no sé si hi ha algú més.
Lucas, que s'enfrontarà contra Flavio. La veritat que tinc ganes de veure aquest un contra un. Però bueno, hem de guanyar i si comencem bé fora de casa, penso que serà, doncs, si guanyes, evidentment, plantar-te amb 6 de 6 de punts, un bon inici per preparar, com dèiem, el partit contra el Vilassar, doncs encara amb més ganes per venir al camp si portes 2 de 2 victòries, la veritat.
Un Lucas que... era un jugador supercorrecte sempre, eh? És a dir, tinc un bon record de Lucas en el sentit que era un jugador que crec que fallava molt poc. També, tampoc era espectacular, però fallava molt poc. Era un jugador, crec que, molt útil en qualsevol plantilla i doncs, serà un dels coneguts del Mollerussa.
I Carlos Martínez contra el seu ex-equip que torna a Mollerussa.
És veritat. Per tant, doncs, mira, hi haurà certes enfrontaments. Abans d'anar acabant amb la informació de l'OSPI, m'agradaria, sobretot els que sou socis, parlar d'una cosa que no hem tingut encara opció de fer-ho, però és la conversió del Centre Esports Hospitalet a Societat Anònima Esportiva, que és una de les coses que es va decidir el 31 de juliol, el 30 de juliol, no me'n recordo exactament com va ser l'assemblea, però que evidentment és una cosa que és molt important a nivell institucional pel club, aquest canvi i passar a ser Societat Anònima Esportiva. A tu què et sembla, Àlex?
A veure, si parlem de romanticisme, jo diria que, bueno, que perdem vot, veu i vot, i bueno, ara pues, el club ja és una empresa, nosaltres no tenim per què saber què passa dintre del club, però sí que és veritat que quan arribem a segona divisió haurem de ser Societat Anònima Esportiva, i mira, si ja podem donar aquest pas i començar a treballar com una marca, ja una empresa i una marca, i explotar la nostra imatge, mira, ja hem fet aquest camí i cap endavant.
Joaquín, Iker...
Yo creo que era necesario. O sea, sabes que es una cuestión de tiempo cualquier club que quiera ascender y quiera subir. De hecho, para jugar en primera ref ya tienes que ser SAP.
Aquí hay un poco de debate, ¿eh?
Bueno.
Europa, por ejemplo, no es Sociedad Anónima Deportiva y...
No, no. Creo que van a cambiar
la normativa y ahora Spot, no sé.
Bueno, para crecer, sí. estás encaminado a ir a SAP o si no... A nivel de socios, fíjate, o sea, ¿qué puedes...? No te puedes autofinanciar con socios. Ojalá tuviéramos 30.000 socios y no nos hiciera falta ni ser SAT ni depender de gente que venga de fuera con dinero. O sea, necesitas ser una SAT porque a día de hoy el fútbol está así, es la realidad.
Iker,
Sí, el primer partit com a sat de l'Hospi hem tingut l'Hospi Fest, per tant, bueno,
si bueno, vols... Encara no ho som, eh? Ho serem, sí. Però...
No, però em refereixo des de sí, que s'ha votat i si vols créixer i formar part d'aquest projecte a la llarga d'arribar a les grans categories, doncs al final era, sí, era el que tocava fer i això.
Veurem, si al final és un bon camí o no, al final tot et veurà. O sigui, al final no crec que no es pot opinar gaire de moment, però sí que és veritat que va ser una votació bastant desigual. Jo m'esperava una mica més de polèmica, diguem-ne, i va guanyar amb solvència l'opció de fer-se Societat Anònima Esportiva.
Bueno, però el del cens de socis tampoc... Al final...
Bé, ja, però els cens de socis sabem quin és i també sabem que les votacions normalment voten 60 persones.
És que no n'hi ha... Quina opció n'hi ha, si no?
Ja.
Anar a Elit, no? Elit o Primera Catalana i...
Va, tampoc cal.
I solventar tota l'economia i, bueno, és que és molt complicat.
Vinga, ara seguim parlant una mica de futbol, però també volem parlar, com sempre, de futbol territorial. Encara no han començat les lligues, però sí que hi ha tornejos que es fan a diferents seus de camps de futbol de l'Hospitalet, i un és el torneig femení que va fer la Unificació en Bellvitge, el segon torneig femení que va fer l'entitat de Bellvitge aquest dissabte al matí, amb la disputa d'aquesta competició, amb dues categories, a la B, victòria per l'Atlètic Sant Just, segon Font Santa Fatjó, tercer el Gornal i quart la Unificació en Bellvitge, i en categoria infantil va guanyar l'Hospi Atlètic, segon l'Atlètic Sant Just, tercer la Uni i quart classificat la Unió Deportiva Gornal. Com dèiem, és la segona edició del torneig, van participar 8 equips, és a dir, més de 70 jugadores i com sempre en un ambient festiu, i amb l'objectiu per part de la Uni, doncs, de promocionar aquest futbol femení, de fer-ho créixer i de, doncs, que cada cop tingui més pes en l'entitat de la Unificació en Bellvitge. Per tant, celebrem, sens dubte, aquesta edició del torneig femení de la Unificació en Bellvitge.
Estamos implantando pues una nueva forma de trabajar, ya tenemos una base consolidada de años atrás y a partir de ahora pues el futuro y el presente que queremos es montar una estructura sólida como el fútbol masculino, pues igual en fútbol femenino. La principal idea y el objetivo es formar una estructura de equipos benjamines, infantil, alevín, cadete, juvenil y este año que saldrá el amateur también en el club. Nuestra apuesta personal y como club es que el fútbol femenino siga creciendo, igual que el masculino, que se consolide en categorías un poquito más altas, que vayamos avanzando poco a poco y sobre todo ese fútbol amateur que se ha perdido un poco en Bellvitge, que siga creciendo y se siga consolidando en categorías.
I volem enviar una salutació molt especial, Joaquín Alquézar, a l'Òscar Martínez.
Sí, bueno, pues felicitar y me alegro de que todo esté yendo bien para Óscar, que es el presidente de la Peña Riverens. Estaba pasando un momento delicado y, bueno, desearle eso, verlo rápido en el campo, que esté en la grada, que es donde tiene que estar, y mandarle, pues eso, ánimos.
I l'Hospi com a mínim va guanyar per fer una mica més lleuger el seu camí, però en qualsevol cas, doncs, des d'aquí, evidentment, saludar l'Òscar Martínez, el president de la Penya Riverencs. I no volem acabar tampoc sense parlar de la, segurament, notícia del dia o dels dies passats en el món del futbol hospitalenc, malauradament, amb un cas de presumpta pedofília a un club de la ciutat. Des d'aquí, doncs, crec que més o menys s'ha fet viral i tothom ja ho ha vist, però en qualsevol cas, doncs, des d'aquí, evidentment, doncs, lamentar aquestes, que encara passin aquestes coses, i sobretot, doncs, també felicitar en aquest cas el club per haver actuat ràpid i, doncs, haver apartat aquesta persona, i esperem, doncs, que no torni a succeir això mai més en el futbol de la ciutat ni arreu. Alguna cosa més, nois? Àlex, Ferran, Iker, Joaquín...
Res, cap a Mollerussa i a guanyar.
Autocar gratis, no? Contra...
No? No ho sé.
Sí. Havia organitzat Riverens un autocar.
¿Gratuito?
Era gratuito, sí. Y no sé si estaba lleno o faltaban pocas plazas, no lo sé. Se pongan en contacto con ellos por redes sociales, quien esté interesado en ir, y ya está.
Doncs autocar cap a Mollerussa, recordem, diumenge a les 12 juga a l'Hospi a Mollerussa, és un desplaçament llarg, però en qualsevol cas, doncs, bé, també és un viatge maco per fer a Mollerussa, per veure l'Hospi, i esperem que, doncs, sigui amb victòria. Doncs, nois, com sempre, moltes gràcies per la vostra presència. Aquest any intentarem fer una mica més de tertúlies, que al final crec que és important també donar veu als socis, i avui hem començat amb aquesta, d'aquí a dues o tres setmanes tindrem la segona. per saber què opina el soci del Centre d'Esport l'Hospitalet d'aquest hospi, que esperem que aquest any ens porti moltes alegries. Àlex, Ferran, moltes gràcies.
A tu.
Gràcies. Joaquín, Iker, gràcies.
Gràcies, Andrés.
I acabem aquesta tertúlia, anem ràpidament a fer una pausa i de seguida tornem amb l'entrevista al tècnic de l'hospi, a Cristian Gómez. I seguim parlant de futbol i ho fem amb el tècnic del Centre d'Esport Hospitalet, amb Cristian Gómez, amb el que volem doncs, analitzar una mica més aquest inici de temporada de l'hospi, del Centre d'Esport Hospitalet. Cristian, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Sant Cristóbal, partit més complicat segurament del que esperàvem, però al final, victòria, que suposo que és una mica el que millor ens queda, no?, del partit contra Sant Cristóbal.
Sí, primer partido complicado, ya lo avisamos en la previa que iba a ser un partido difícil y bueno, al final todo el contexto que tiene de ser el primer partido, a ver qué pasa, cómo vas a reaccionar, pues conseguimos sacar lo que era lo importante y a partir de ahí pues en las cosas que no estuvimos bien, que hubo bastantes, pues corregirlas para mejorar, pero claro, con tres puntos pues se corrigen más tranquilamente y mejor.
¿En qué no estuvimos bien?
Pues con balón la primera parte creo que nos costó mucho, no dimos un pase de más para ordenarnos y ya a partir de ahí atacar. Nos faltó gente por dentro, que eso sí que me la achaco un poco más a mí. En la pretemporada habíamos metido cuatro jugadores por dentro y nos faltó uno más ahí para acabar de estar más tranquilos. Y bueno, la segunda parte lo corregimos y sí que es verdad que cuando más dominamos, más peligro nos crearon también, porque tuvieron dos que nos pudieron hacer daño. Pero bueno, nosotros también tuvimos ocasiones y al final creo que los últimos 20 minutos los hundimos ahí en su área y pudimos marcar el gol que al final creo que, por lo visto, fue justo si analizas las ocasiones que tuvo cada equipo.
Sí que es cierto que la segunda parte es mucho mejor que la primera, pero la primera también el equipo, lo comentábamos, ¿no? Parece un poco más directo quizá que otros años atrás, busca un poco ser más, menos toque, menos posicional. No sé si es uno de los... de las cosas que busca Cristian Gómez como entrenador con el nuevo hospi.
Hay que ser vertical, lo que tengo claro que si podemos meter gol en 5 pases, ¿por qué vamos a dar 200? ¿No? Eso lo tengo muy claro. A mí me encanta el juego de posición, me encanta tener la pelota y que el equipo tenga la pelota, ya eso lo saben los jugadores, pero claro, si podemos en un pase o en dos plantarnos en portería rival o en el área rival, pues vamos a hacerlo. Al final hay que trabajar eso también para tener alternativas y es lo que tú dices, no ser un equipo plano.
¿Fue el peor partido desde que estás en hospital? Contando la pretemporada, seguramente de los, creo que fueron 10 de pretemporada, sí. Más este, diría que, no sé si fue el peor partido del hospital, casualmente.
Junto con el de Igualada, sí, creo que fue el peor, pero peor de pérdidas de balón cuando estábamos solos, cosas innecesarias a veces que nos costó ordenarnos, lo que te estaba diciendo antes, y al final, pues, como no estábamos bien ordenados para atacar, no estábamos bien ordenados para defender, y eso al final nos acabó penalizando, pero en Igualada tampoco estuvo muy bien y bueno, al final creo que hay que saber ganar también estos partidos que no estemos bien, al final lo pudimos sacar.
Sí, porque la sensación que mucha gente me transmite es que este partido en el pasado lo hubiéramos perdido 0-1.
Sí, seguro, y conmigo en el campo también, te lo digo.
Sí, no.
Este partido se pierde seguro y al final creo que los últimos 20 minutos, hostia, el equipo ves que quiere y que los hunde en su campo y al final pues acabó cayendo.
Lo comentabas también en rueda de prensa, no sé si hubo un exceso de presión por a los jugadores en el sentido de que al final hay mucho ambiente festivo en el hospi, en el sentido de que la gente considera que es un equipo para subir. También vosotros mismos lo decís claramente, de que el objetivo es el ascenso, y no sé si eso también al final los jugadores, el hecho también de que había mucha más gente en el estadio de lo habitual, no sé si eso también un poco el pánico escénico también afectó un poco a la plantilla.
Bueno, sí que es verdad que es lo que te comentaba el otro día, que perdimos más balones de lo habitual y eso no era normal, pero no sé por qué era, no sé si era por eso o por otras circunstancias. Sí que es verdad que el rival también juega y nos generó problemas y costó y bueno, a partir de ahí creo que también hubo fases que no estuvimos cómodos por lo que te decía, porque nos faltaba alguno por dentro ya para dar un poquito de pausa y ordenarnos y esas pérdidas fueron mermando un poco la confianza de los jugadores y no se estaban cómodos, pero bueno, al final, lo que te digo, lo corregimos y bueno, viendo el vídeo del partido, pues lo que te digo, corregir ciertas cosas para mejorarlas y ya está, pero hay que saber también de cara a la afición que no vamos a arrasar cada partido, que llevamos 4 o 5 años ahora seguidos en tercera, que el que se piense que vamos a ganar todos los partidos 4-0 está equivocado, ya estáis viendo los
resultados favoritos, 0-1, 1-1,
que cuesta ganar y lo importante del primer partido para mí es sacarlo como sea, y fue así, pero los dos años que yo he estado como jugador y hemos ascendido, los dos primeros partidos los empatamos y luego acabamos ascendiendo, o sea que lo importante era sacar el partido porque el juego acabará llegando.
Vamos a analizar también un poquito el once inicial que sacaste con algunos nombres propios, ¿eh? Empezamos por la portería, que probablemente siempre es uno de los sitios donde más se mira. Titular fue Aliaga. Va a ser titular Aliaga, fue en este partido en concreto. No sé cómo te planteas la portería con Aliaga y con Murín.
Bueno, para mí los porteros van a ser como, lo saben ellos, lo saben entrar de porteros Pepe, que van a ser como jugadores de campo. Es decir, si ahora está mejor Aliaga, jugará Aliaga. Si está cuatro partidos Aliaga mejor que Mourinho, va a jugar él. Pero si el quinto sexto lo pasa por encima, los entrenamientos y tal, no va a haber problema en que haya un cambio de portería, porque creo que los dos tienen nivel. Entonces, no me preocupa porque la portería está bien cubierta con los dos. Y ya te digo que jugará el que mejor esté. Actualmente tuvimos que elegir, creo que Aliaga está un paso por encima porque lleva un año muy bueno, porque Mourinho lleva un año que no ha jugado, ese rodaje sí que lo tiene, pero quién sabe, no vamos a decidir, juega Aliaga y ya está, y si cuando no esté jugará Mourinho, no, veremos cómo va la cosa, y tenemos dos buenos porteros, por suerte.
Y Vitali, que salió de medio centro, sabemos que Vitali puede jugar de medio centro, puede jugar de lateral, puede jugar de central, es una persona muy polivalente, apostaste por él de medio centro, no sé si también cuentas con él para otras posiciones, si va a ser un, digamos, uno de los, o lo tienes en tu cabeza como medio centro, no sé cómo, qué esperas de Vitali.
No, Vita puede jugar lo que tú dices, en cualquier posición, y sí que es verdad que bueno, el sábado tenía para él un plan, ¿no? Digamos que era a partir de ese medio centro, pues salir hacia afuera y hacer lo que hace habitualmente, y luego cuando fuese el balón por el otro lado, pues ya colocarse como medio centro. Y él, por la naturaleza que tiene, él se sale hacia afuera por su lado, pero luego cuando iba por el otro le costaba, y es lo que te digo, que ese jugador intermedio por dentro nos faltaba, ¿vale? Que no es su culpa, porque al final es su naturaleza y al final eso lo corregirá, pero quizá nos faltó eso, y Vita, creo que cuando ve el fútbol de cara es mejor, pero lo que tú dices, puede jugar de lateral, puede jugar de central, puede jugar de pivote, y para mí tenerlo es la leche, porque te ocupa muchas posiciones y en función de lo que queramos, pues nos ayudará en una posición u otra.
También durante la pretemporada hemos visto alguna vez jugando con defensa de 5, el otro día apostaste más por tener 4, no sé, cómo va a jugar el Ospi, si es, también es variable la táctica, sí, de partido, dependiendo del rival, dependiendo de si es fuera o en casa, no sé, ¿cómo visualiza Cristian en este
momento? Realmente no es jugar con 5, porque los dos de fuera suelen ser casi extremos, ¿no? Y lo que planteamos siempre es con 4 atrás, pero es variable en función de con cuánta gente nos aprieten, que eso creo que la estructura pues hay que tenerla también en función de cómo te aprieten y tú tener las alternativas, lo que te estaba diciendo, para no ser tan planos, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que siempre jugaremos con 4, pero bueno, dependiendo de cómo nos aprieten, pues parecerá que sales con 3, que sales con 2. Lo iremos variando porque quiero tener alternativas para no ser tan planos y tener un equipo que, ostras, que sepamos a lo que jugamos, que nuestro modelo de juego sea tener balón, cuando tengamos que atacar, pero sobre todo que tengamos alternativas.
¿Y cómo se encuesta Cristian Gómez como entrenador? Digo, porque al final te conocemos muchísimo como jugador, te hemos visto crecer literalmente, sí, como sí, jugador, te hemos visto estos dos últimos años como segundo en Santandreu, pero como entrenador del Ospi, ¿cómo te encuentras? Porque al final es un rol nuevo para ti.
Bien, desde el primer momento bien, la verdad que, hostia, estoy en un sitio que te dejan trabajar, la parcela deportiva muy bien, la gente te conoce en oficinas, el trato es súper, súper cercano y estoy muy bien. Luego en el campo con los jugadores muy bien porque no les tengo que apretar porque ya me lo están dando ellos, y cuando el día que no están, pues yo sí que estoy cerquita para que no se relajen, pero el día a día está siendo muy bueno y encima si hay victorias, empezamos con los históricos también, que hostia, fue un punto de decir, podemos, ¿sabes? Contra equipos de super categoría y de nuestra categoría podemos, y bueno, ganarlo pues fue algo que, hostia, la plantilla vio que esto está funcionando y a partir de ahí, bueno, intentar crecer y el día a día está siendo muy bien también porque estamos ganando. A ver, cuando perdamos supongo que cambiará la cosa, pero espero que eso no llegue en todo el año y porque las cosas van bien.
¿Y qué tal con tus ex compañeros de equipo? Con Aliaga, Rubi, Vitali, creo que compartiste vestuario, sí, en el Ospi, no sé si con algún otro,
Joel,
en algún otro equipo.
Sí, Joel Lasso
también. Con Joel, estuvo, es verdad. Claro, con estos has sido compañero, has estado en el mismo vestuario y ahora te tienen que ver como su jefe, entre comillas. Sí. este cambio y lo han aceptado bien? ¿Cómo está funcionando?
Bien. O sea, de momento bien. Yo soy muy cercano a ellos y a todos, pero quiero que vean que soy cercano, que no soy una persona que no pueden hablar, que si tienen algún problema, que la puerta del despacho siempre está abierta, y creo que eso lo valoran, porque al final ven que estoy ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, la relación sí que es verdad que antes pues éramos compañeros y ahora soy su jefe, pero bueno, ellos lo aceptan y están comprometidos y me ayudan, porque yo a veces les digo a ellos que, claro, que es mi primera experiencia como primero en un equipo profesional, digo, pero que a veces necesito que ellos también me ayuden en según qué cosas y me digan qué cosas, ¿sabes? Porque tú lo puedes tener todo controlado, pero a lo mejor hay algo que ellos lo ven diferente. Luego seré yo el que decida, pero al menos que me lo hagan saber, porque quiero hacerles partícipe también de que, hostia, las decisiones importantes las tomo, pero hay decisiones que ellos también quiero que estén involucrados, y entonces creo que está funcionando todo muy bien.
¿Y dentro de esas decisiones hay algún jugador que veas que tiene más madera de decirte, oye, Cristian, vamos a buscar aquello, vamos a buscar esto? No sé si hay algún futuro entrenador que tú veas en la actual plantilla. Imagino, bueno, que dentro de los veteranos, supongo, que a lo mejor son los que están más, tienen más experiencia.
Bueno, de momento no, tácticamente no hemos hablado mucho de ciertos aspectos. Sí que hoy, por ejemplo, ha habido con alguno que hemos hablado algo del partido, con los que estaban haciendo recuperación, pero así de fútbol no. Sí que es verdad que, por ejemplo, ya PL lo tuve en San Andreu, y es una persona que le gusta mucho el fútbol, que me pedía los vídeos que yo le hacía para él tenerlos, para él mejorar, y hoy hablaba con él de fútbol. Pero bueno, de momento, que me haya fijado, no.
¿Y por qué Sergio Juste como su entrenador? Hablando también de excompañeros tuyos, también fue un excompañero tuyo Juste en el OSPI. ¿Por qué deciste que Sergio Juste era un buen segundo entrenador para ti?
Porque, bueno, yo cuando jugaba con él, ya cuando hablábamos de fútbol, íbamos en la misma sintonía. Él ha entrenado también, tiene su academia pero ahí de fútbol, pero eso no es lo importante, porque al final una academia pues es un poco más tecnificación. Pero yo, en cuanto a sistema de juego y eso, sí que cuando hablaba con él, cuando yo entrenaba en el fútbol base y él entrenaba también, íbamos muy a la par, y sé la persona que es, sé que es una persona trabajadora que lo va a dar todo por el club, porque además no es de la casa, pero es como si lo fuera, porque lleva aquí muchos años. Y decidí por él porque además es un tío profesional, es un tío que el año pasado estuvo con ellos algunos meses, los jugadores lo respetaban también, o sea que por ese lado. También quería que fuera el jugador, porque creo que esa figura, al final, el jugador de inicio ya, por el respeto que te tienen, te escucha, y si luego lo que tú les dices les gusta, pues ya eso lo tienes ganado. Que no, alguien que no ha venido del fútbol, el jugador es muy, este de dónde ha salido, ¿sabes? Entonces, bueno, eso ya lo tienes ganado, y bueno, como encima sabe de fútbol, pues los tiene ganados por ahí.
Hemos analizado ya bastante tu figura y también el partido de San Cristóbal. Vamos a hablar un poco de futuro y vamos a hablar de los rivales. Al final, el OSPI quiere ascender, ya lo habéis dicho desde minuto uno todos, y todo el mundo señala como un gran rival, o como el gran rival, Badalona. No sé si también estás de acuerdo con Badalona como gran rival, y si también ves a otros posibles que os pueden competir para este primer puesto de la liga.
Falta verlos. El día a día iremos viendo partidos de otros equipos, pero sí que es verdad que el Badalona, en teoría, por plantilla, es el que tiene que estar ahí, ¿no? Por plantilla, ya te digo que por jugadores, por nombre, por todo, es el que tiene que estar ahí. Nosotros también, la gente nos da como favoritos. Creo que el Cornellà también puede hacer buen equipo y estar ahí. Pero bueno, el Badalona, yo creo que, hostia, por experiencia y por jugadores, va a estar ahí, por el míster que tiene también, que trabaja muy bien. Entonces, bueno, el día a día lo marcará, porque a lo mejor nadie cuenta con X y se acaba metiendo ahí, porque también hay equipos que trabajan muy bien.
De hecho, Badalona y Cornellà son las dos últimas jornadas de Liga, sí. Claro. No sería descartable llegar a este tramo final de competición con muchísimas cosas en juego contra tus rivales directos, claro, sería...
Sería malo, sería nervioso.
Sería malo, a la vez muy emocionante, pero sería malo. Claro.
Sí, no, puede pasar, es que encima son las dos últimas, como tú dices, y bueno, la última sería en casa con el Cornellà, penúltima fuera. Bueno, veremos, puede pasar de todo. Yo firmo llegar ya campeón y se acabó la historia, pero bueno, son 6 puntos que quedan, es muy complicado. Yo creo que la cosa va a estar muy reñida, estemos arriba o no, que, joder, ojalá que sí, en teoría sí, pero veremos qué pasa.
¿Y si los pica segundo o tercero? ¿Qué? En el sentido de que hay mucho optimismo, sí. Pero al final, como dices, ¿no? El Badalona y el Cornellà son rivales seguramente del mismo nivel, cualquiera puede quedar primero. Claro, si los pica segundo o tercero y hay que hacer playoff, no sé si este optimismo que se respira se puede transformar en crítica y eso también puede afectar un poco a todos, vaya.
No, porque hay un rival que es de tu mismo nivel y puede pasar que quede segundo perfectamente porque él, ese rival en según qué circunstancias está mejor que tú o en según qué momento. Puede pasar. Lo que no puede pasar es que tú llegues segundo al playoff y te vengas abajo. Si llegas segundo al playoff, toca seis partidos a ganarlo y punto. O sea, es lo que hay. No pasa nada. Ya firmo ahora quedar segundo y ascender. Lo firmamos ahora mismo.
¡Hombre!
Ya está. O sea, entonces, pero bueno, que la idea no es esa. La idea es quedar lo más arriba posible y buscar ser campeones.
¿Y con cuántos puntos crees que se puede ser campeón? ¿Lo habéis calculado? ¿Lo pensáis? ¿Tenéis un ciframente? O...
No, he mirado nada. Solo hemos visto el más 3 de esta semana y a partir de ahí 3-3-3. Eso del partido a partido del Cholo, que bueno, eso tiene sus cosas, pero a mí me gusta porque al final es lo que te marca. Si te tomas cada partido como una final, tienes más opciones de quedar arriba que no pensar, hostia, de aquí 3 semanas tenemos tal. No, porque luego viene la semana siguiente el rival que menos te lo esperas y te gana. Entonces vamos a ir partido a partido y semana a semana.
Pues partido a partido, Mollerussa, semana que viene, fuera de casa, que siempre evidentemente cuesta más que en casa. ¿Qué te preocupa? ¿Qué has visto del Mollerussa?
Pues mira, de momento nada, porque seguimos con el partido del otro día para corregir cosas y a partir de mañana y miércoles ya nos centraremos. Pero bueno, ya me puedo imaginar un poco, por lo que me han comentado los otros años, lo que es allí. Y bueno, sí que es verdad que el contexto de partido, al ser un campo grande con un césped que está bien, nos favorece también, en ese aspecto no es algo que vaya a cambiar mucho para nuestro modelo de juego, pero sí que es verdad que el Mollerussa siempre tiene ahí equipos competitivos que hacen mucho daño, sobre todo ahí en casa, que bueno, creo que el año pasado los Pi perdió, si no me equivoco, 2-1 o 3-1, sí. Así que bueno, va a ser un partido muy difícil y falta pues analizar si salen desde atrás, si son más directos, solo falta analizar esas cosas, pero que va a ser difícil y seguro, porque sí que el Manresa lo he visto en pretemporada y me parece un gran equipo y el otro día empataron a 2, allí dando buena imagen, entonces será complicado.
Y también empataron en el 97, creo, ¿no?
Sí, al final,
también consiguieron sumar en como los pies, o sea, que realmente también supongo que tendrán este punto de motivación.
Sí.
Pues Cristian, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros y nada, desearte suerte, porque como siempre decimos, la suerte de tuya y del Hospice será la suerte de todos y sí. A ver si a final de año podemos volver a repetir esta entrevista ya hablando de Segunda Federación, que es un poco lo que todos queremos.
Muchas gracias y ojalá que sí. Yo encantado de venir si ascendemos.
Doncs amb Cristian Gómez tanquem l'entrevista del Centre d'Esport Hospitalet. De seguida tornem ara parlant del món poliesportiu, parlant de tenis taula. I com dèiem, el bloc poliesportiu el dediquem al tenis taula i a la segona edició del torneig Ciutat de l'Hospitalet Memorial Òscar Ferrer, en memòria de l'Òscar Ferrer, que ens va deixar el passat mes de novembre. Un torneig, doncs, amb aquest punt emotiu, una persona, un exjugador molt important del club i que va tenir doncs, els següents guanyadors en categoria femenina, l'Evgenia Plenidina, en categoria femenina no federada, Patricia Sanz, categoria veterans A, en Roger Guards, el president del Club Tenista de l'Hospitalet, categoria veterans B, David Uller, categoria provincial, Mauricio Barén, categoria absoluta nacional A, en Nuno Gonzaga, i categoria absoluta nacional B, Alejandro Osorio. Van ser els guanyadors d'aquest segon memorial Òscar Ferrer, organitzat pel Club Tenis Taula l'Hospitalet.
Volíem organitzar un torneig doncs això, no? Una mica per recordar-lo, una mica perquè al final ell va començar a jugar aquí. Jo i el meu germà vam estar amb ell doncs, quan tenia 12 anys i ara tinc a prop de 50, imagina't, fa molts i molts anys i hem mantingut tota l'amistat aquests anys i bueno, és una pèrdua molt important que ens ha sabut molt de greu i volia doncs, bueno, una mica fer alguna cosa per recordar-lo. Sí. Espero que aquest torneig ja sigui una cosa que fem els propers anys, sempre, i sí, el pes d'ell era molt important perquè sí que és veritat que últimament ell ja no practicava el tenis taula, però bueno, ens seguia, parlava molt amb nosaltres, ens venia a veure els partits i, bueno, i amb mi en concret, doncs bueno, ell era pràcticament com un germà per mi. No?
I fins aquí el programa d'avui, en aquest primer LK en joc de la temporada. Tornarem, com sempre, el pròxim dilluns, en tota l'actualitat del cap de setmana d'esports de la ciutat de l'Hospitalet. Moltes gràcies, com sempre, a l'equip tècnic i ens veiem el proper dilluns. Molt bona setmana.